Apropant-nos a Bellprat, veiem la magnitud del foc. A banda i banda de la carretera, camps i boscos negres. I encara amb moltes fumaroles.
El risc d'incendi és tan alt que ha calgut limitar l'activitat a la natura, amb el conseqüent perjudici per moltes empreses de turisme actiu.
En jornades d'alt risc com les d'aquesta setmana, les ADF poden mobilitzar més de 300 voluntaris repartits per tot el territori.
I han passat una de les pitjors nits de la seva vida, veient les flames com s'apropaven.
L'estiu passat, arran sobretot dels incendis de la Conca de Barberà, però també dels de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, o els de la Terra Alta i els de l'Empordà, una tònica es repetia a totes les entrevistes que fèiem amb bombers i agents rurals. Ens deien, els focs de l'estiu s'apaguen a l'hivern. Quan arriba el juny, el juliol i l'agost, allò que no s'ha fet ja és difícil de solucionar, entre altres coses, perquè la maquinària també pot acabar sent un risc. I no era un missatge nou, és un missatge que any rere any es va repetint. El vam sentir també, per exemple, al Priorat, un temps enrere, quan vam veure molt gràficament com les flames només frenaven allà on hi havia paisatge de mosaic, aquelles fotografies des de l'aire, on es veia clarament què s'havia cremat i què no s'havia cremat. Us demano que retingueu aquest concepte de paisatges de mosaic, perquè en parlarem, perquè, clar, el foc es menja tot allò que li donem per menjar. I, en canvi, allò que està cuidat doncs, no s'ho pot menjar. Per tot això, avui al suplement volem fer una cosa que pot semblar estranya, però que, segons els experts, és el que té més sentit fer, que és parlar d'incendis a l'hivern. I per fer-ho tenim a l'estudi en Marc Castellnou, que és el cap de l'àrea del grup d'actuació forestal dels bombers de la Generalitat. Bon dia.
Hola, bon dia.
I volia preguntar-te, per començar, si ja podem dir una mica com serà aquest estiu que ha de venir.
És la gran pregunta per Cap d'Any, sempre és això. Com serà aquest estiu? És difícil de dir perquè al Mediterrani normalment plou a la primavera i llavors això és una mica el que calma la campanya d'incendis. Sí que podem dir, però, que es portem un segon hivern sense recuperar la sequera en un sector important del país, que és el sector interior del país. Bàsicament la Catalunya central, la zona d'Osona, la zona interior de Girona i la Noguera. Aquest sector interior, que és on tenim grans incendis històrics, en anys com el 86, en anys com el 2005, o inclús el gran any 94, necessita 2-3 anys d'acumular sequera per tindre incendis. Llavors, comencem el 2022 mirant amb cura aquest interior del país i mirant les previsions de primavera. Uh-huh. Canvi climàtic m'està dient que la primavera serà càlida, però pluviomètricament normal. Llavors, som cautes en pensar que podem enfocar una campanya que calmi la sequera en aquest sector, que és el que ens preocupa.
L'estiu passat, me'n recordo que en Marc Jurado, el company dels informatius de Catalunya Ràdio, estava cobrint una roda de premsa d'un dels focs que van cremar a l'Empordà, al principi de tot, després n'hi va haver de molt més greus en altres zones del país, i un bomber deia que els focs a l'estiu s'apaguen i a l'hivern s'eviten.
Sí, és així. A l'estiu els bombers apaguen les flames, però les flames cremen vegetació forestal seca o morta, o bàsicament, com diem últimament, cremen boscos no gestionats o boscos una mica estressats. És a dir, el canvi climàtic està portant un concepte nou, que és els dels boscos que estan vivint estressats. Sempre he explicat que és com una família que no arriba a final de mes, i no arriba a final de mes de forma recurrent, llavors té problemes, i és una família amb dificultats. Però els nostres boscos, amb el canvi climàtic, tenen aquest problema, perquè diguem que viuen en un país on el clima és més àrid del que era quan ells van néixer. I aquests boscos van néixer adaptant-se a un país que els permetia viure. I ara no poden viure en les mateixes condicions. Per tant, acumulen estrès. I acumular estrès vol dir acumular material mort al bosc, que és el que permet a les flames propagar. Si això ho sumem a que Catalunya, els últims 60 anys, ha viscut un procés de despoblament rural i un procés d'urbanització, bàsicament tenim un camp relativament abandonat, que en números podríem dir que Catalunya ha passat de ser, quan se va crear el cos de bombers, un país que tenia un 35-36% de massa forestal, a un país que té ara un 65% de massa forestal. En la història del cos de bombers, la superfície forestal s'ha doblat. Llavors tenim un país on hi ha molt més bosc, però un bosc que està més estressat per degut al canvi climàtic. I al mateix temps tenim molta més trama urbana dins el bosc, que això també vol dir que s'ha de defensar en cas d'incendi. Llavors, diguem que hem anat construint un país que és molt difícil apagar els incendis pels bombers, i on d'una forma recurrent, s'estima que cal tindre un país gestionat, un país amb mosaic, com bé dius tu, perquè el foc ho tingui difícil per propagar i mos ajudi els bombers a apagar-lo. Si això no és així, i l'any és sec, llavors un bomber ho té molt difícil. I aquesta és una mica la raó per la qual diem els focs s'apaguen a l'hivern. Però aquest missatge, que ja es va transmetre als anys 90, és un missatge simple. I per el fet de ser simple és poderós, no? Perquè emet una idea clara de ser treballar a l'hivern. Però jo voldria anar un pas més enllà. I el pas més enllà és dir que s'ha de construir un país que sigui conscient que ha de creure en ell mateix, com a país. Perquè no serveix de res fer una intervenció puntual un hivern per prevenir un estiu. O sigui, el que cremarà en un estiu s'ha construït durant molts anys. Per tant, la gestió forestal o la gestió de territori o el fet de que nosaltres invertim en aquest territori, consumim producte d'aquest territori o fem polítiques que afavoreixi el no despoblament rural, també tardarà anys. Per tant, cal treballar en fer un paisatge que ajudi els bombers a apagar els incendis, perquè si no, tindrem un paisatge continu, amb una trama forestal contínua, i bombers no podrem apagar aquests incendis.
El que explica en Marc Castellnou sobre aquest paisatge no és estrictament el que potser des de Barcelona ens podem imaginar molts quan pensem en paisatge, que és allò que veiem, allò que a fora de la ciutat es parodia dient els camacos, sinó que és un paisatge que té a veure amb la gent, amb el despoblament, amb qui hi viu i amb qui no hi viu. Suposo que tot això conflueix en aquesta idea que dèiem, sí, del mosaic. Què és el mosaic?
Un mosaic és un... O sigui, per entendre'ns, un concepte que tots entenem és el concepte d'una bola de neu baixant per una pendent. Aquesta bola de neu, a mesura que va baixant, va acumulant neu, va fent molt més grossa. Si la pendent és totalment contínua, la bola arriba baix amb un poder destructiu important. Però si aquesta pendent té clapes de roca, clapes d'herba, clapes de gel, la bola se fa petita i arriba baix amb poc impacte. Però un incendi forestal, imagineu-lo com això. Un incendi forestal, quan comença a cremar, genera energia. I aquesta energia que genera li permet involucrar més vegetació. I com que crema més vegetació, fa més energia, que involucra més vegetació i es va fent gran. Però si aquest incendi, en lloc de trobar un paisatge homogeni, continu, tot igual, de vegetació per cremar, troba un paisatge diferent, ara troba un com de vinya, no puc cremar, per tant perdo energia, però ara canvio d'una pineda amb una alzinar i ara canvio d'una alzinar amb una roureda i ara torno a canviar d'una roureda amb una pineda. I ara d'una pineda de 60 anys passo a una pineda de 20 anys. Són estructures forestals diferents, estructures de passatge diferents, que fan que el foc no pugui acumular energia. I la velocitat d'un incendi és proporcional a l'energia d'aquest incendi. I per bombers, la clau de tot plegat és la velocitat d'aquest incendi. Llavors, si l'incendi és més lent que el que bombers és apagant l'incendi, nosaltres guanyem. Però com l'incendi sigui més ràpid, llavors nosaltres perdem. I aquesta és la clau, al final, del disseny d'un paisatge.
En aquest paisatge que moltes vegades redescobrim quan ja ha passat l'incendi, en aquestes fotografies que ens ensenyen com era el país abans que la gent ja no hi visqués, com era una comarca quan en lloc de viure doncs, del turisme i de gairebé res més, tenia una mica de vinya, tenia una mica d'olivera, tenia gent que treballava la terra, no? A vegades deu ser més barat donar recursos perquè la gent quedi fixada al territori que no pas comprar cotxes i camions de bombers.
És així, però bàsicament necessitarem sempre tindre bombers per apagar les flames, però el que estem debatent aquí és que aquests bombers que tenim puguin apagar les flames per mantenir-ho limitat. Però quan parlem d'invertir en aquest paisatge, no, jo voldria insistir en algo que he dit moltes vegades, no cal pensar en que un polític ha d'invertir sobre un territori. Tu i jo, quan beurem vi, quan menjarem o consumirem oli, o quan consumirem qualsevol producte agrícola, estarem seleccionant d'on ve aquest producte agrícola. I quan aquest producte agrícola ve del nostre entorn immediat, estem invertint en el paisatge del nostre entorn immediat. O sigui, el flanc dret de l'incendi, d'incendis, com tu parlaves, l'incendi de la Torre l'Espanyol, del 2019, es para amb aquesta discontinuïtat de ametllers, aquesta discontinuïtat de cirerers, aquesta discontinuïtat de vinyes. Bàsicament, perquè aquella gent pot produir aquest producte, pot ficar a mercat, perquè algú li compra. Però si nosaltres compréssim l'oli lluny o d'un altre sector, aquell paisatge s'abandonaria i llavors l'incendi podria consumir.
Vol dir que, per exemple, si jo em compro per Nadal, aquests dies que hem passat, compro una ampolla de vi de denominació d'origen del Montsant, el que estic aconseguint és que hi hagi gent que viu de fer vi al Masroig i que, per tant, hi hagi gent que viu en aquest poble i que, per tant, si algun dia un incendi s'acosta en aquest poble, tingui una mena de barreres que no són estrictament els bombers.
Exactament igual que quan tu compres un producte que ha estat fabricat a la zona franca, estàs garantint que hi ha treball a la zona franca. Pues exactament igual. Si volem un territori, cal invertir en aquest territori. I Catalunya, doncs, aquesta mentalitat de país no l'hem tingut, o ens costa molt tindre-la, i el concepte dels incendis apaguen a l'hivern bàsicament vol transmetre aquest missatge. Si nosaltres tenim un país amb el qual invertim com a país, aquest país serà molt més resistent als incendis i molt més resistent al canvi climàtic. Si nosaltres només tenim un país que és un decorat, llavors aquest decorat ràpidament pot canviar en un incendi. I aquesta és la idea que hem de tindre al cap.
En Marc Castellnou, que ens parlava del bosc estressat i ho vinculava al canvi climàtic, i també apuntava al bosc no gestionat. Això té a veure amb els humans, té a veure amb la gent que viu als llocs.
Té a veure amb els humans i té a veure amb ecosistemes que estan complets. Bàsicament, nosaltres, com a humans, hem gestionat Catalunya durant segles. I ara, al segle XX, diguem que vam anar cap a les ciutats i vam abandonar aquest territori, però aquest territori s'ha fet una altra vegada salvatge, però no salvatge de forma natural, perquè li falten moltes espècies. O sigui, li falten molts herbívors que estan tornant, li falten espècies que no hi són, etc etc. Per tant, la gestió que s'ha fet històricament d'aquest territori és una gestió que en certa manera, domesticava els incendis forestals. Llavors, que fa falta seguir fent aquesta gestió d'aquest territori si volem viure en un territori segur. Jo sempre faig la mateixa comparació, però insisteixo, és a dir, si tornem a un territori paisatge, en un territori salvatge, els incendis hi seran de forma natural i poden afectar qualsevol tros de territori. Nosaltres podem tenir un territori més o menys salvatge on estem fent créixer la biodiversitat, però necessitem gestionar aquest territori per garantir que aquest territori, les inversions que hi fem seran estables. O sigui, què és el que pot cremar, què és el que no pot cremar, on hi haurà més diversitat, on no n'hi haurà menys. Però sobretot, i per damunt de tot, el que hem d'entendre és que el concepte de canvi climàtic va molt més enllà d'aquest concepte de dir, ui, que això és un problema. És un problema, però també els nostres boscos s'hi adapten al canvi climàtic. I aquí és la part important que hem d'entendre. I és una idea simple. És a dir, jo tinc un bosc que va néixer als anys 30 i, per tant, està adaptat al clima dels anys 30. Però ja tinc un incendi. El bosc que sortirà després d'aquest incendi estarà adaptat al clima actual. Per tant, serà un bosc molt més resistent al clima actual. Tindrà menys estrès. Per tant, això dels grans incendis forestals és una onada de canvi fins que canvi tot l'ecosistema. I llavors, aquest canvi pot ser a l'atzar, en format d'incendis, de forma descontrolada, o pot ser de forma controlada i planificada amb gestió forestal. I per això, no és que vulgui dir, hem de gestionar els boscos perquè els boscos no poden viure sols. Sí, 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 poden viure sols. Però el que no pot funcionar de forma sola és que els boscos s'adaptin al canvi climàtic sense que nosaltres hi fem res i això respecti una mica la nostra capacitat de viure en aquest territori. Per tant, si volem conviure en aquest territori d'una forma duradera i ho podem fer de forma planificada, hem de gestionar aquest territori per garantir que aquest territori s'adapta al canvi climàtic i no ho fa a base d'incendis forestals.
Estem parlant amb en Marc Castellnou, cap de l'àrea del grup d'actuació forestal dels bombers, dels GRAF, i amb tot això que ens està explicant, pensava també en Martí Boada, en aquest ambientòleg que fa uns mesos ens visitava el suplement, i ens deia, també fent aquesta mirada enrere que fa en Marc, que fa unes quantes dècades Catalunya era un país que patia per les riuades, i que precisament arran de tota aquesta massa forestal que ha anat creixent arreu del país, ara ja no tenim riuades perquè els arbres retenen el terreny, però clar, ara tenim incendis. No sé, suposo que en algun punt entremig hi deu haver l'equilibri.
Sí, com tot, l'equilibri està en un punt entremig. La gran massa forestal de Catalunya evapotranspira molta aigua i retén molt bé aquesta aigua. Però el que fa aquesta massa forestal és consumir molt aquesta aigua i, per tant, fabricar molta vegetació, però quan li falta l'aigua s'asseca i llavors és quan hi ha el risc d'incendis forestals. Per tant, la gestió forestal, a base de pastures, a base de gestionar els arbres i garantir que sempre tens l'arbre fort, l'arbre gran al lloc, doncs permet permet eliminar aquest risc d'incendis i al mateix temps retindre el terra. I aquest és una mica un tema que en un ecosistema on no hi ha l'home s'autoequilibra de forma natural a gran escala, però quan tu has de fer una escala petita i una escala travada amb una trama urbana, doncs has de gestionar per ordenar aquests processos. I aquesta és una mica la necessitat d'ella que se'n diu la silvicultura o el coneixement de la gestió forestal, que en certa manera l'han perdut. I aquesta gestió forestal és bàsic per conservar la màxima biodiversitat possible. Perquè, insisteixo, en els processos de canvi en què estem posats, no sabem quines són les condicions de futur que tindrem. I en aquest futur necessitem la màxima biodiversitat possible per tindre les màximes possibilitats de tindre un país viable. I això és clau en aquest moment. O sigui, no estem treballant pel nostre benestar. O sigui, no estem dient que els incendis s'han d'apagar a l'hivern perquè no els tinguem nosaltres a l'estiu. Estem dient que els incendis s'han d'apagar a l'hivern i s'han d'apagar cada any com a concepte de país per garantir que cada estiu podem apagar els incendis per garantir que la propera generació tindrà un país viable i uns ecosistemes que podran viure en el clima que tindrem en aquell moment i que no sabem. És la nostra obligació com a generació preservar aquest bé comú pels que vindran.
En Marc Castellou, que insisteix en aquesta idea de canvi, jo sóc del Maresme, i el Maresme no cal anar tantes dècades enrere. Quan jo era petit, fa 30 anys, hi havia alzines sureres per tot arreu, i gairebé era un dels símbols de la comarca, i ara no n'hi ha gaires, i hi ha molts pins. Diria fins i tot que hi ha més urbanitzacions que alzines sureres, ara. Hi ha urbanitzacions que es diuen sureres on hi ha pins. Suposo que tot té a veure amb aquest procés, que cada comarca doncs, deu tindre una forma diferent, però que al final és una mena de recorregut que estem fent tots.
Sí, el teu Maresme ha fet un canvi radical, però si t'hi fixes, també tenies molts boscos de pinyoners que ara estan morint. I s'estan morint en un estrat de bruc i d'alzina, que no de surera. És a dir, totes les espècies estan competint per ocupar el seu espai, perquè el clima està canviant i perquè també hem aixecat la pressió de gestió, la pressió de pastura, la pressió de treure llenya, la pressió de fer carbó. I llavors, si tu treus les pertorbacions d'un ecosistema, el que fas és crear un ecosistema nou. I amb aquest procés de canvi se solapen els que venen i els que se'n van. I aquests són els moments més crítics per a incendi forestal, perquè acumules molta vegetació. El procés que tu has vist al Maresme l'estan vivint a tot el país. Però
el que passa és que el Maresme tampoc és una comarca que pateixi especialment grans incendis. Suposo que hi ha altres punts del país que pateixen molt més. Normalment tendim, i a més sempre hi ha aquesta crítica cap als mitjans de comunicació, a parlar moltíssim dels incendis de l'Empordà, però, per exemple, doncs, a la Catalunya interior, a les Terres de l'Ebre, a les zones del Priorat, a la Terra Alta, tot això són zones que cremen moltes vegades i grans extensions.
Són zones que cremen més vegades amb més extensions, però Catalunya és un país petit, i em sembla que Lluís Llach ho té en una cançó, que el sol no el veu quan surt. Doncs, bàsicament, en aquest país petit que està entre els Pirineus i l'Ebre, hi ha tot el règim d'incendis de Catalunya, d'Europa. Els 14 tipus d'incendis que tenim a Europa estan concentrats aquí. I per això fa que els bombers de la Generalitat, no és que diguem, o sigui, els bombers de la Generalitat són bons o se els escolten quan parlen d'incendis forestals. No és que siguem més bons perquè hem estat inspirats per alguna cosa. Bàsicament estem exposats molt més a tots els diferents tipus de risc.
Vols dir que hi ha països que tenen un o dos tipus d'incendi i nosaltres en tenim 14?
França en té 6, nosaltres 14. França és molt més gran que Catalunya.
Suposo que cada incendi s'apaga d'una manera diferent.
S'apaga d'una manera diferent perquè aquell incendi pensa d'una manera diferent i, per tant, tu t'explica una estratègia diferent. Però, per exemple, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Mestral, Empordans, Tramuntana, Bages, Berguedà, Solsonès, Noguera, entrar des de sud, seguint les valls del Llobregat i la vall del Segre, o sigui, la geografia determina el règim d'incendis. El teu Maresme, el teu Montsià Corredor, necessita un canal de ponents, que és una situació d'un vent sec i àrid que ve de dins Espanya, que es forma amb masses anticiclòniques a alta pressió, i crec que aquest corrent de ponent, aquest terral, que en parleu a Barcelona, que no existeix a les Terres de l'Ebre, per exemple, que recorre encaixonat entre el Montseny i el Montsià Corredor. Si te'n vas als escrits del juny del 24, tens un incendi que crema tot el Montsià Corredor. El problema és que el règim d'incendis de l'Empordà crema cada 20 anys, les Terres de l'Ebre cada 30 anys, la Catalunya Central cada 70 anys, però el Montsià Corredor crema cada 120 anys. Això vol dir que tu no has vist a la teva vida grans incendis allà, però el dia que el veguis, serà complert. I entendre aquesta dinàmica de règims també fa que haguem de planificar de forma diferent sobre el territori i també fa que haguem de projectar a futur. O sigui, no podem estar pensant d'avui per demà, hem d'estar pensant de model de país d'ara per la generació que vindrà. I és un tema complex, però és un tema on, com a catalans, estem ben posicionats, perquè diguem que com a societat tenim totes les parts, ens falta entendre aquest compromís de societat amb el nostre territori.
És obvi que en Marc Castellnou és una d'aquestes persones que té el país al cap. Només ell va dibuixant amb les mans tot això que ens explica dels canals per on entren els vents per cremar cada zona. Ho va dibuixant amb les mans. A mi m'emociona veure algú que té el país al cap d'aquesta manera i sense la competició entre un lloc i l'altre. Al final, sempre que crema algun lloc, doncs hauria de ser un disgust de tots, sense primeres i segones categories. Hi ha una cosa comuna arreu de Catalunya, que són les ADFs, que és comuna per tot Catalunya, però, en canvi, és poc habitual fora.
Bueno, és poc habitual fora. Hi ha altres formes. També és poc habitual que sigui el sistema de bombers el que pagui incendis. Generalment, fora, és el sistema de bombers és urbà i el sistema forestal és el que paga incendis. Catalunya va crear un cos integral, urbà i forestal. I els ADFs és aquest voluntariat que bàsicament, doncs, ha de protegir el seu territori. I crec que és important l'existència dels ADFs, i també crec que és important que els ADFs, juntament amb bombers, assumim aquest repte de que és important apagar els incendis, però és més important fabricar un país on sigui possible apagar aquests incendis.
I com pot ser que en aquest país, on cada vegada hi ha més massa forestal, no valgui la pena anar al bosc a treure llenya, a extreure'n fusta per fer mobles, i en canvi la comprem a tan lluny a altres llocs del món?
Tot depèn del que estem disposats a pagar per garantir el futur del nostre país. I normalment estem disposats a pagar per garantir el nostre gaudí durant aquest any que vivim. No pensem gaire més enllà com a societat. Però també és cert que els nostres boscos no produeixen, diguem, tant industrialment com boscos d'altres llocs. Però els nostres boscos, el nostre paisatge, produeix seguretat. Seguretat en una societat per viure en aquest territori. El que passa és que això no es monetaritza, no està al mercat. De la mateixa manera que estem disposats tots a pagar, o estem disposats durant anys a pagar peatges per garantir certes vies de comunicació, hauríem de pagar inversió en gestió forestal per garantir una estabilitat de paisatge i una garantia de poder viure en aquest paisatge.
Ho haurem de deixar aquí, en Marc Castellnou, que és el cap dels GRAF, dels Bombers de la Generalitat, i a ell no li agradarà que ho digui, però jo, les persones amb qui he parlat per preparar aquesta entrevista, m'han dit: és un crac mundial. És una persona que va donant conferències i explicacions i consells a cossos de bombers de tot el món. Ha estat un plaer que avui hagis pogut venir aquí al suplement a explicar-nos una mica la complexitat que hi ha darrere aquesta frase tan simple, que els focs s'apaguen a l'estiu però s'eviten a l'hivern. Clar, si a l'estiu apagueu focs i a l'hivern els eviteu, no sé quan fa vacances un bomber.
Quan plou, just les 2 setmanes després de ploure. Llavors estem tranquils.
No, doncs espero que plogui. Suposo que deu ser tot com el que dèiem abans, que cal el seu equilibri, que plogui una miqueta perquè el terra estigui remullat i les plantes hidratades, però que no plogui prou com perquè tot creixi massa i després tot sigui matèria forestal. Marc Castellnou, cap de l'àrea del grup d'actuació forestal dels bombers de la Generalitat, i ja ho diré jo, crac mundial, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per mi molt interessant, i que ens demostra que en aquest país tenim gent que té al cap totes les comarques, tots els pobles i com és cada territori. A vegades fem servir la paraula territori per dir tot el que no és la ciutat. Doncs en Marc ens explica què és realment el territori. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El suplement, amb Joan Bota.